En l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 11 de maig, i avui, com fem els dilluns, per començar la setmana posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem els analistes que ens ajudaran a enriquir aquest debat i, com sempre, completarem el programa connectant amb Formentera perquè en Pepo Rubio ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I començant la repassada de l'actualitat, Nieves, parlant de migració, perquè un total d'11 persones han estat detingudes per la Policia Nacional acusades de fer de patrons de 16 embarcacions amb persones migrants arribades a Eivissa i a Formentera a l'abril.
Sí, 10 dels detinguts han ingressat a la presó. Se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavorir la immigració il·legal. En total, transportaren 134 migrants, dels quals 15 eren menors no acompanyats. En 4 casos, feien servir llances ben equipades que funcionaven com taxis fent viatges d'anada i tornada a les costes algerianes, unes expedicions per les quals cobraven tarifes més altes a les seves víctimes. En un dels casos, la Policia Nacional relata que quan l'embarcació estava a punt de ser interceptada per una patrullera de la Guàrdia Civil, va intentar fugir a alta velocitat, posant en perill els ocupants de la barca molt a prop de Formentera. Les detencions han estat possibles després d'àrdues investigacions, assegura el cos policial, encara que en alguna ocasió la raó va ser que l'embarcació havia quedat a la deriva per no haver carregat prou combustible per fer el viatge de tornada.
I canviem ara d'assumpte, parlem de mobilitat, perquè el Consell de Formentera va activar ahir el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines. L'objectiu, preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de que sigui necessari.
Sí, el servei s'adapta a l'afluència de visitants segons l'època de l'any, i ho fa en horaris, ja que primer regula de 9 del matí a 5 de la tarda, i també en zones, ja que, per exemple, l'accés a la zona d'Escavall d'en Borràs no es regula fins a final de mes. El preu d'accés per a vehicles de motor oscil·la entre els 5 i els 7 euros per als cotxes i els 3 i els 5 euros per a les motocicletes, depenent del moment de la temporada. Però residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. La capacitat màxima és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes, i la regulació finalitzarà al mes d'octubre. La mesura ha estat ben acollida entre els visitants.
Gente que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
Al final es un parc natural, y si no es posen mesures, al final s'acaba destrozant tot.
Que las zonas naturales se queden lo más natural posible y que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en coches, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
A partir del 15 de maig i fins al 15 d'octubre també entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al far d'Escap i a les zones de Caló d'Esmort i Erram. L'objectiu també és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir la seguretat tant de residents i visitants com dels serveis d'emergència.
I a Vila, ja tornant cap a Eivissa en aquest cas, l'Ajuntament activarà avui dilluns, amb l'arribada de la temporada estiuenca, les restriccions de trànsit de la zona a Siret de la Marina.
Com a novetat, enguany les motocicletes tampoc no podran accedir-hi si no tenen l'autorització d'accés necessària. El consistori recorda que l'horari de càrrega i descàrrega per aquesta zona és de 8 del matí fins a les 5 de la tarda de dilluns a divendres, i de 8 a 2 és dissabtes.
Idò, donada aquesta informació de servei, acabem fent balanç de l'Eivissa medieval, que enguany ha viscut una edició deslluïda com a conseqüència de la pluja. I diumenge, però, els carrers de Dalvila es van acomiadar de la fira amb moltíssima gent omplint el recinte emmurallat.
Sí, ha costat veure tan plens com aquest diumenge els carrers de Dalvila durant aquesta 26a edició de l'Eivissa Medieval. El mal temps va obligar a retrasar la inauguració i dissabte el programa es va haver de suspendre durant pràcticament tot el dia. Podria semblar el malson dels més de 200 paradistes, però la majoria diuen que no ho han notat tant a les caixes.
No se notó mucho porque llovió poco. No.
Bueno, sí que es veritat que la lluvia hemos afectado una miqueta, pero ha anat bé.
Para ser sincera, muchísimo. Muchísimo, comparado con otros años, no llevamos ni la mitad de las ventas.
Vino la lluvia, el viento, bueno, calmó muchas cosas. Pero bueno, igual curramos un poco, o sea, tampoco para quejarnos.
Este año ha sido muy maravilloso y la gente está buenísima con nosotros y nos le gusta mucho cómo nos tratan la gente de Eivissa.
Els visitants s'apuraren la fira per anar a comprar, a menjar i a gaudir dels espectacles.
Luego ya se ha compuesto la tarde, ya todo bonito y para que estamos disfrutando de la fiesta.
Sí, és la primera volta que estem aquí a Eivissa, hem arribat avui i casualitat estem aquí al Mercat de Medieval. La veritat és que està molt bé, molt bonic.
Me gusta mucho la feria porque es una tradición y voy cada año y me gusta mucho.
Tenía que hacer la apertura y no se pudo por la inclemencia del tiempo, pero hoy, como es el último día, se está portando el tiempo.
Las nueces caramelizadas.
También el sándwich.
Aquesta Eivissa Medieval ja és història i avui queda per davant la feina d'acabar de retirar tota la decoració fins l'any que ve.
Idò, fins l'any que ve a l'Eivissa Medieval i fins d'aquí una estoneta, Nieves García Gálvez.
Fins després.
Ara ens tornem a escoltar. Són les 12 i gairebé 11 minuts. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat. Anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar la tertúlia, però com us dic, serà d'aquí dos minutets a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. En comú.
12:13, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i sort que en Pablo Morganti m'ha fet cas, és hora de baixar sa música, perquè si no, no començàvem, eh? Estàvem aquí de sa pretertúlia, avui s'estava allargant fins a límits insospitats, eh? Com estàu? Vaig a saludar a les persones que avui ens ajudaran a enriquir aquest debat de l'actualitat. Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim a Ana de Siré Ruiz Mostazo, que és advocada UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia.
I tenim també en Vicent Torres Benet, que és l'exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa, entre moltes altres coses. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàu?
Arrencant setmana.
Arrencant setmana. Heu anat a Es Medieval, Valtros? Us heu deixat emportar sí. per la pluja i heu anat? Sí?
Es nota, Morenito.
No es veu passar ràdio, però sí, ens ha donat una miqueta sí, de color, sí, miqueta. Tot i que ha plogut. Eh?
Jo he anat i, de fet, vaig participar també, perquè en petit cor, en aquest cas, actuàvem els dissabtes a la catedral a les 11, que justament va ser quan va agafar tot aquell tormenton, però, bueno, gràcies a Déu vàrem poder fer el concert com previst i, a més, també vàrem tenir prou públic, vull dir, sí, que no? Podem agrair-ho. Sí,
sí, sí. La gent ja havia pujat a la catedral, llavors clar, va ploure
ja estava
no? Per fer el concert.
Sí.
Va anar bé?
Sí, va anar molt bé. De fet, era un concert que estrenàvem per primera vegada, era una cosa nova que hem tret ara a petit cor i, bueno, va estar xulo.
Exacte, Antònia Maria, tu t'has deixat caure pel medieval?
No, jo vaig aprofitar per anar a Formentera i dur-los una miqueta de pluja. Em vaig remullar com un pollet.
Mira que bé. Està bé, no? Per maig, cada dia un raig, deia ser.
Sí,
no?
I sí,
bueno, sí, més o menys, a veure si és veritat.
Sí, però comentàvem just amb els paradistes que participen a la Fira Medieval com que era el primer any que recordàvem, no?, que al maig normalment tenim molt bon temps i és això quan comencem a treure la roba una miqueta més lleugera i demés, i agafar una miqueta de color i demés, i com era la primera vegada bueno, que la pluja interrompia una mica i feia el cap de setmana molt curt i, clar, a l'hora de la recaptació entenc que no haurà estat un gran cap de setmana, però bueno.
Sí, hi havia disparitat d'opinions en els testimonis que escoltàvem ara en titulars i sí que és veritat que jo per qui més patia era pels paradistes perquè fan una enorme inversió per participar en aquesta fira i la veritat que... Però clar, després està el camp que necessitàvem aigua, per tant el cor una mica dividit.
I que està molt polit, camp, és veritat.
Sí. I que mai plou a gust de tots.
Efectivament, avui que estem de dites, efectivament. Sí. A veure, tenim diferents temes d'actualitat damunt sa taula i es primer de tots, el volia comentar amb altres per si l'heu anat seguit, aquest cas que s'ha denunciat per part d'un mitjà de comunicació de la Vot d'Eivissa, que denuncia presumptes irregularitats per part de l'alcalde de la ciutat d'Eivissa en la compra i reconversió d'un local en habitatge. No sé si heu estat pendents d'aquest assumpte, si l'heu anat seguint. Deciré, Antònia Maria, Vicent, vau estar pendents, això, heu seguit l'actualitat perquè era com que anaven sortint, a més, els diferents articles, actualitzacions, i era com un serial, no?, una mica.
Sí, la veritat és que sí, té un tema que està, bueno, que portava molts dies amb aquest tema, i si analitzant d'on ve, és a dir, la normativa que es va aprovar per part del Parlament, o del Govern Balear en aquest cas, per permetre que certs locals es puguen convertir en vivienda quan estan patint un problema d'habitatge molt gran en aquesta illa, jo personalment penso que és una cosa positiva, és a dir, el fet que hi hagi uns espais que potser no s'estaven utilitzant o que es puguen reconvertir en vivendes si reuneixen les condicions d'habitat, és positiu. Clar, jo el que m'aixerria una mica és que s'hagi deixat la porta oberta és que siguin els ajuntaments que determinin quina zona és apta i quina no, és a dir, amb quin criteri ho fas, en base de quins informes tècnics, que jo entenc que perquè es prengui aquesta decisió i té que haver un informe tècnic previ, quizà, parlant d'un espai tan petit com és la nostra illa, uns municipis tan petits, jo ho hauria deixat una mica més obert, és a dir, i permetre que aquell propietari que realment tenia un local que no té cap ús, pues que el pugui reconvertir en vivienda si les condicions ho requereixen. El fet que es va determinar per part de l'Ajuntament de Vila que fos un espai de camp misses, pues hauria que veure per què, això apunto. I segon, tots sabem que, bueno, en el moment que és una vivenda de preu limitat, pues la persona que ho adquireix té que complir uns requisits. Per tant, si els compleixes, pues ja està, no hi ha cap problema. Si no els compleixes, pues cadascú que dona compte dels seus de les seves coses.
Antonio Maria.
Sí, jo també estic totalment d'acord que amb una crisi habitacional com la que tenim a Eivissa hem d'aprofitar el que ja està construït. No té sentit seguir construint més. Jo estic completament en contra de que hi hagi més plans d'urbanisme i més construcció d'edificis. Crec que hem d'aprofitar el que ja està construït i, per tant, per exemple, pisos molt grossos que tenen 150 metres quadrats, em sembla bé poder-ho dividir en dos vivendes, perquè les famílies són molt petites. Ara, la majoria de famílies consten d'una persona o dos. Jo sempre poso exemple que tenia ma mare, la meva filla i jo, i ocupàvem tres vivendes, clar. Per què? Pues perquè les famílies cada vegada són més individuals o dos, tres persones. Per tant, no té sentit aquelles vivendes tan enormes que es feien abans en cinc i sis habitacions. En les plantes baixes passa el mateix. No té sentit tenir tants de locals comercials quan ciutats com Palma o Maó tenen un percentatge elevadíssim de plantes baixes que són vivenda. Aquí, a Eivissa, hi havia una normativa urbanística que va convertir-ho tot en local comercial i això no té cap sentit. Ara bé, dit això, crec que les lleis regulen qualsevol canvi que hi pugui haver-hi i que tots estem obligats a complir aquesta normativa, aquestes lleis. I qui primer té obligació de complir aquestes normatives és el primer edil, és el primer ciutadà de la ciutat. I aquí és on, no ho sé, perquè no tinc accés a la documentació, a la informació, però justament per poder tenir criteri, no jo, tota la ciutadania, crec que és important que es posi tota aquesta informació a l'abast. I, per tant, podrem saber si realment estem davant d'un acte que tota Eivissa necessita, que és reconvertir els edificis per tenir més habitatges, o bé si estem davant d'un acte d'apropiar-se d'una situació irregular per tal de fer-la venir bé per la meva butxaca. Bueno, per la butxaca de qui ho ha fet.
Moltíssimes gràcies. Desir.
Jo em sembla un escàndol... De llibre, o sigui, em sembla de no sé quin any, però de fa 50 anys, o sigui, que aquestes pràctiques eren com més habituals i estaven quasi normalitzades, no? Sobta moltíssim que una persona tan preparada com l'alcalde que tenim ara mateix, que està al món, que està molt ben assessorat, que té uns assessors de primera línia, em sobta moltíssim que hagi comès aquest, deixem-ho en error, no sé, o sigui, és com de, molt de principiants, no? Pensar que com ets el batle de la ciutat ja tens llicència de corso per fer i desfer i que ningú se n'ha de passar i que com fas una, fingeixes una realitat legal que no és real, vull dir, això de posar a nom dels seus fills petits, menors d'edat, béns immobles, vull dir, és com molt rocambolès tot, no? És com allò que dius, és que com pot ser que hagin fet des del començament, allò que estàvem parlant abans de començar la tertúlia, això de que ja els locals comercials d'aquell edifici, és molt estrany que una zona tan residencial com Can Mises tinguessi locals comercials, que després amb la necessitat que té el barri de Figueres, per exemple, que hi ha locals comercials on ja hi viuen persones, no, que sigui el barri de Can Mises el que ha tingut la sort de poder sotmetre's amb aquestes circumstàncies, no? És tot com tot, o sigui, qualsevol detall d'aquest assumpte és per fer una tesi doctoral, no sé, no només a ciències polítiques, sinó també al dret administratiu, no? Perquè és un despropòsit, ho mires com ho miris.
Mm. I criminologia, per poder veure quins són els resortes perversos de la llei per tal d'afavorir la butxaca pròpia.
Sí. I jo crec que el pitjor de tot és l'imatge que es dona a la ciutadania amb el problema d'urgència habitacional que tenim, el missatge que donem de que continuem fent de l'honor que és governar una ciutat, convertir-lo en un privilegi de tenir informació privilegiada, capacitat o eines per arribar a puestos on la gent que realment ho necessita, perquè si ja tens vivendes, és que no s'ha d'estudiar res, okay. És sentit comú. Si ja tens vivendes teves, aquesta angoixa de tenir més i més gran, i escolta, però si és que ja tens dos vivendes, a què necessites una tercera si no és per posar a disposició d'altres persones que no tinguin accés a preu limitat, no? És com aquesta forma de sentir que ets intocable, no? I que facis el que facis, està bé, i no està bé, és tot el contrari del que deia d'Antoni Maria, no? Has de ser el més respectat de totes. La reina, més de ser-ho, ho ha de semblar, no?
Efectivament, ja ho diu el refrán, sí, no? I com molt bé apuntava en Antoni, és a dir, l'espai nostre és que és, i per tant no podem seguir cresquent en construcció amb una illa tan petita. I aquells espais que són òptics per potser reconvertir-se, o que ara potser són unifamiliars, però podrien optar si a plurifamiliars, doncs se posen mil traves. I com ja s'ha apuntat a aquesta taula, doncs és curiós que precisament a una zona que és residencial, doncs que s'hagi optat perquè aquests es puguen reconvertir. Jo penso que s'han de donar explicacions, i s'han de donar explicacions no només en paraules, sinó en demostrant-ho perquè s'ha fet, així de clar.
Uh-huh. De fet, ho heu comentat, però creus que tenint en compte gravíssim problema d'accés a un habitatge a un preu assequible, perquè jo sempre em nego a dir que és manca d'habitatge, crec que és manca d'habitatge a un preu assequible.
Sí, correcte.
El que tenim a Eivissa no és manca d'habitatge. Però tenint en compte la manca que tenim a Eivissa per accedir a un habitatge assequible, creus que és especialment sensible que aquesta notícia la protagonitzi precisament l'alcalde de la ciutat, que, com dèiem, hauria de tenir una actitud i ser absolutament exemplar?
No és que sigui sensible, és una bomba. Diguem les coses clares. Això ha caigut com una autèntica bomba, perquè, clar, es tracta de persones que ja tenen vivenda per ells i els seus descendents, i que, evidentment, l'únic que volen aquest altre habitatge és per posar-lo en lloguer. Quin lloguer? Un lloguer assequible? De quin lloguer estem parlant? Clar, és el mateix cas amb això de la informació privilegiada que ha passat a Alicant, en el que resulta que uns edificis de vivendes que tenien que anar a preus assequibles resulta que se'ls han repartit entre els que estaven assabentats d'aquesta informació. Mm. Idò, hem de ser molt conscients que el servei públic mos posa davant sa palestra, mos posa davant de sa necessitat de ser transparents en tota sa nostra actuació. I a ningú li obliguen a ser alcalde i a presentar-se a ses llistes o a ser concejal. No obliguen a ningú. Per tant, si et presentes, has de fer un esforç per ser un model per tots els teus ciutadans.
Jo m'agradaria puntualitzar, perquè no és del tot correcte el que has dit. O sigui, quan varen, o sigui, aquest local comercial s'adquireix amb l'objectiu d'ocupar-ho com a vivenda personal, però, o sigui, com a habitatge principal de la família. Per mort d'això, canvien els altres, la titularitat dels altres béns immobles que ja tenen, uh-huh, en nom dels seus fills petits, per mort d'acreditar documentalment, o sigui, que el registre no hi eren propietaris de més del 50%, que és el que prohibeix, o sigui, que no permeteix la norma, però ja estaven ocupant la vivenda aquesta, o sigui, vivenda que no és vivenda encara, perquè el procediment administratiu no estava acabat, no més que res perquè les persones que estiguin que s'assabentin realment que és molt greu el que ha passat, perquè ja estaven visquent allà, estaven visquent i no tenien cap intenció de posar al mercat immobiliari aquest espai a preu limitat. No tenien la més mínima intenció, perquè hi estaven visquent, perquè és que ja tenien llogat els pis que hi havia de dalt. Vull dir, que jo entenc que personalment per ells és, ha de ser un drama, perquè tu estàs visquent a un espai que ja consideres que és ca teva i ara resulta que l'has de deixar, que l'has de posar a disposició de tercers, perquè, clar, a nivell personal jo entenc i em costa que estan molt afectats, especialment l'alcalde, però la resta de la família, que estan molt afectats, però, clar, és un despropòsit per allò que deia abans. O sigui, és aquesta sensació d'impunitat amb la que han fet tot, o sigui, especialment és que estaven visquent allà. O sigui, no tenien cap intenció de posar-lo al lloguer. És una mostra palmària de que algunes responsabilitats s'haurien d'assolir per part de l'alcalde.
Voleu afegir alguna cosa més, Vicent, Antònia, Maria? Perquè amb aquesta lliçó de dret que ens acaba de donar l'advocada que tenim avui a la taula, crec que no podem afegir res
més. Em sap greu, perquè personalment tenia una bona relació amb ells i em sap greu, però clar, no per mort de que siguin bones persones, si fas coses que no s'han de fer, escolta, els hem de reprendre.
Celler és per tots igual, i alguns estan pagant hipoteca per poder millor tenir una casa en condicions, molts la voldrien tenir i no poden optar a ella, per tant, no es pot jugar en segons quines coses.
Idò, més temes que tenim avui damunt la taula. A Eivissa reduirà de 21 a 4 dies els dies que tindrem 8.000 creueristes teòrics. Això de creueristes teòrics és un concepte que necessito esbrinar què vol dir. L'illa rebrà enguany en 118 jornades creuers de menys capacitat per fer minvar els pics d'alta demanda de mobilitat. Això va en la línia que apuntava aquí fa uns dies al programa el nou delegat de l'Autoritat Portuària de les Balears a les Pitiuses, en Alberto del Pino, de reduir la pressió sobre el trànsit i no fixar-se tant en el nombre de creuers. Ell va dir, crec, que li era igual si arribaven 3, 4 o 5 creuers, mentre fossin més petits. Què opineu d'aquestes xifres que tenim avui aquí damunt la taula? Vicent Torres.
Jo voldria veure, perquè jo vull recordar, primer, jo vaig ser director insular 4 anys i vàrem tenir que lluitar molt ja amb aquest camp perquè també es va presentar, o es va començar a presentar en aquella situació, moments puntuals on arribaven a la vegada 2-3 creuers. Claro, quin és el gran problema? Que cada vegada els creuers els vaixells són més grossos, els barcos són més grossos. Per tant, jo no coincideixo amb el que diuen, perquè les navieres tenen els seus programes fets des de fa un parell d'anys a la vista, per tant, no canviaran, perquè ara una persona ho diga. Jo ho sé molt, però els seus governs progressistes, quan jo era director insular, posterior, ja se va lluitar moltíssim amb aquest tema, i des del govern balear, l'anterior legislatura o la darrera legislatura progressista, es va fer moltíssima feina amb el seu tema creuers, i és en esport de Mallorca, precisament de Palma, se va reduir moltíssim la capacitat. Per tant, és una feina que es ve fent des de fa moltíssims anys. Ojalà pogués ser així, però sí que és cert que esport d'Eivissa té una capacitat limitada, i no només esport, sinó tot el que envolta, perquè un nombre gros de creueristes, més la tripulació, no oblidem que aquests barcos tan grossos d'un nombre de tripulants molt gros. Si baixen tots a la vegada, m'ho saturen els serveis que tenim a la ciutat. Per tant, no ho podem assumir. Quin és el que es té que fer? Pues aturar que no puguin arribar tants de barcos a la vegada, que siguin de forma escalonada. I si a les navieres no els hi va bé la seva programació, pues ho sé molt, però que no la facin. No perdrem tant, vull dir, sí que és cert que el turista que el creuer és bo, però tampoc no mos enganyem. No deixa tant de sou. Ve en tot incluït, tenen els menjars a bordo, baixen, compren algun record, però poca cosa més. Per tant, no mos piquem tirs en els peus i afrontem aquesta situació que realment és greu, perquè tenim una limitació de recursos, per tant, no podem seguir assumint aquesta arribada de creueristes com estem tenint.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria.
Jo estic d'acord en tu, en quasi tot el que has dit, excepte amb una cosa que estic totalment en contra.
A veure, obrim debat.
Polèmica.
Sí, polèmica.
Els creueristes no és un turista bo.
No.
Els creueristes sí. Només ve en sus gastos pagats, ho ha pagat tot fora d'Eivissa. Bàsicament, ve per fer una excursió d'un dia. Aquesta excursió d'un dia té pensió completa i, per tant, ho aprofita. No compra ni siquiera una ampolla d'aigua, com aquell que diu, i us deixa tot a sobretot que és capaç de generar una persona que està tot esgant vàters desesperats perquè tenen que anar al vàter. I, evidentment, no es volen gastar ni el preu d'una Coca-Cola. Doncs, pues, clar, aquesta gent són els creueristes. I quan venen, han de tenir en compte que aquests 5.000 creueristes que arriben, tots han de passar per sisme de Silla Plana. Recordem, és el que dius tu, de que, en definitiva, no és esport. D'Eivissa qui ho assumeix, a Silla d'Eivissa qui ho assumeix, i totes aquestes 5.000 persones resulta que han de sortir de Silla Plana amb autobusos, en taxis. Clar, això és un atasco que la gent no se'n dona compte, però l'atasco arriba fins a Can Misses, perquè resulta que una carretera queda atascada per l'altra, aquesta atasca la siguent, aquesta atasca una altra, i aquests embussos que tenim de tant en tant a Silla d'Eivissa, sobretot a la ciutat, és perquè els creueristes és un èmbol que pressiona brutalment, són una barbaritat de gent, totes de colp. Per tant, jo crec que el creuerisme és un gran negoci per el govern central. És un gran negoci per qui gestiona ports i aeroports. És un gran negoci per les navieres. I és un pèssim negoci per Silla d'Eivissa i, sobretot, per la ciutat d'Eivissa, mos esfondre la misèria.
Deixaré ritme.
Sí, totalment d'acord. Vols dir?
No, jo és puntualitzat desacord amb l'Antoni. Jo volia dir que eren bons clients en el sentit de que no són els tipis borratxos que venen a altres indres d'Eivissa o consumistes de certes coses, jo ho deia en aquest sentit.
Comparant-ho així,
exacte.
A
vegades, perquè n'hi ha creuers que són partibous, però sí. A lo gran.
O sigui, enormes.
Sí, aquí sí, aquí sí. Jo volia fer encara més concreció en el tema de que en el teixit comercial, jo vaig ser regidora de comerç del 2019 al 2023.
Sí.
I era una de les qüestions que vàrem fer feina per veure realment quina era la contrapartida, no?, que teníem d'aquestes persones que baixen del vaixell, que això, que han pagat potser molt o no sé quan, però bueno, el que sigui, i el teixit comercial de la ciutat d'Eivissa ni ho sentia. O sigui, vull dir, és que no perquè no tenen tampoc, amb això de les companyies aèries també, tenen molt limitat l'espai de l'equipatge. Per mort d'això, si han de comprar res, compraran un magnet molt petit que càpiga entre la roba d'aquella manera i tal, però ja no són com potser feia molt de temps, no? Que tothom viatjava amb maletes molt grans i de més, que en un moment donat compraves roba o compraves algunes coses, no sé, alguna cosa de decoració i de més, que tenies com més marge d'espai.
També ho limiten l'espai d'equipatge.
Claro,
claro. No, com ho desconec absolutament, clar, mai he posat un peu a un creuer, no sé.
Tu per anar a un creuer, abans has d'anar a aquell puesto. Si tu has d'anar fins a Barcelona, has de viatjar des d'aquí fins a Barcelona i després ja entraràs dins de l'esbarco. Però clar, per viatjar prèviament amb les companyies aèries, que avui dia és, si pots dur la motxilla, mejor que nada, doncs clar, aquest espai queda reduït i això ho arrastres en tot el teu itinerari que fas en el creuer. I clar, és que no et cap absolutament res i no és que no vulguin, és que no tenen espai tampoc a capacitat, però bueno, que també que no volen perquè és veritat, o sigui, és que si no has de dinar dins del vaixell, és que et donen un refrigeri perquè tu baixis, o sigui, que ja no necessites, en esport fan zero consumició, i dins de la ciutat ja ni et dic, o sigui, que és realment amb ulls del teixit comercial d'Eivissa, només són inconvenients i no hi ha una contraprestació que diguis mereix la pena, sinó tot el contrari.
Que compensa.
El rèdit és negatiu, està clar.
Sí, sí. Què més podem dir a aquest tema, si no passem a l'últim, perquè ja estem arribant al final de la tertúlia.
Sí, jo vull dir un tema encara sobre els creueristes. Hi ha una cosa que no ha sortit encara, és el tema dels taxis. Quan els taxistes saben quan hi ha creuers i saben en quin moment se n'han d'anar cap al moll. Bé, si tu en aquell moment que sap que d'aquí una hora arribarà un creuer, telefones per un taxi perquè tens que anar a Can Misses o tens que anar o el que sigui, és a dir, els ciutadans mos movem i agafem taxis. Jo agafo taxis de tant en tant. Bé, i resulta que no hi ha cap taxi disponible. No hi ha manera. I mira que n'hi ha de taxis a Eivissa. I mira que tenim sempre el problema de que, ui, els taxistes, és que no tenim prou llicències. I resulta que col·lapsen totalment tots els serveis de mobilitat, tant els individuals com els col·lectius. Mm. I, per tant, jo crec que això és una cosa molt greu, perquè el servei de taxi fa molts de serveis que els ciutadans utilitzen, i sobretot els ciutadans que tenen menys possibilitats de mobilitat, que és la tercera edat, les persones que van a Can Misses, etc. I això crec que encara no li hem donat el valor que correspon. No,
ben cert, i també el que ha dit de Desiree, a veure, tenim que tenir en compte també el tipus de barco que arriba. Jo vull recordar si l'estiu passat, bueno, porta diversos estius venguent, un que tot el rato que estava aquí aturat, aquell broll de fum que manava, que contamina un munt, que passa amb les aigües brutes que porten aquests barcos, que passa amb la basura que mos deixen. Vull dir, són moltes coses que hi ha que analitzar i dir, bueno, a veure, realment mos estan compensant tants, que en venga algun sí, però de forma més una mica més controlada.
L'aigua que gasten.
L'aigua que gasten, sí, és que són moltes coses a tenir en compte.
Sí, de fet, l'any passat, us recordareu, no?, aquella notícia d'un creer que consumia aigua de pou, enguany en tornarem a parlar d'aquest consum d'aigua. Idò, ho haurem de deixar aquí, estimades, estimats, perquè tenim en Pepo Rubio preparat per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies, i jo sempre intento excusar-me, dient, Pepo, és que se mos ha allargat la tertúlia, però avui, com anant bé de temps, el que farem és deixar-ho aquí i tractar aquest tema que mos ha quedat pendent la setmana que ve, que crec que és important, era un tema d'educació, el posam damunt la taula la setmana que ve, així ningú sap de què anàvem a parlar, dels oients, no els hi deixàvem així amb aquesta intriga, però us volia agrair moltíssim a tots tres, Desiree Ruiz Mostazo, Antònia Maria Siré, Vicent Torres Benet, mil gràcies a tots tres i mos veiem aviat.
Moltes gràcies. Gràcies a l'altre.
Gràcies.
Nosaltres ara, com us deia, fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i en tornar a connectar amb en Formentera i amb el company de Ràdio Illa, amb en Pepo Rubio, perquè ens expliqui això, tot allò que ha passat a Formentera en aquests últims dies. Serà d'aquí 2 minutets a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cone.
En els meus pares.
A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Doncs ahir, 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com cada dilluns, és el moment de parlar amb el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio, que ja el tenim preparat per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Molt bon dia, Pepo, com estàs i per on pares?
Molt bon dia des de Sant Francesc, estem d'enhorabona perquè tenim una cita per aquells interessats en tot el que tingui a veure amb la cultura i amb la gastronomia ineludible. Des d'avui fins al 24 de maig tornen a Formentera, les setmanes gastronòmiques. I enguany, atenció, Laura, amb xifra rècord de restaurants participants, fins a 21 establiments de la nostra illa que s'han sumat a aquesta iniciativa, en la qual doncs, aquests restaurants ofereixen menús especials elaborats a partir de producte local i receptes que reinterpreten la tradició culinària de l'illa. I el més important, amb un preu doncs, assequible, en aquest cas, un menú de 28 euros beguda a part. Teníem amb nosaltres a Lídia Álvarez, que és la secretària general de la PIMEF, que és l'entitat que des de fa 3 anys organitza aquesta cita gastronòmico-cultural. Molt bon dia, Lídia.
Bon dia.
Primer de tot, enhorabona, perquè heu aconseguit que enguany s'hi hagin sumat 21 restaurants, caram!
Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos, pero esto, bueno, al final se traduce en que es un evento que gusta a la gente, funciona y entonces pues los restaurantes se animan cada vez más y eso es bueno y positivo.
A més, és un esdeveniment que a mesura que ha anat rodant amb els anys ha anat transformant-se, ha anat evolucionant i especialment des de que la PIME s'hi ha implicat. Perquè ara anar a sopar en aquests restaurants té premi. Explica-m'ho bé, Lídia.
Sí, tenemos premios tanto para los restaurantes como para los comensales. Entonces, los restaurantes, a través de las votaciones de la gente que vaya a comer o a cenar a sus restaurantes, los más votados recibirán pues el primero 1.500 euros y el segundo 1.000 euros, que está muy bien, ¿no? Y luego, todos aquellos que vayan mínimo a 2 restaurantes y voten, entrarán en el sorteo de 500 euros.
Molt bé. Això des d'avui fins al dia 24. Hem de mirar la proposta de cada restaurant per si és migdia o nit, si ho fan tots els dies, les 2 setmanes. Com va això, Lídia?
Exacto. Lo que tienen que mirar bien es la información que tenemos tanto en la página de pimef.es como en la de formentera.es, que es la de turismo, y ahí te salen todos los restaurantes y simplemente es clicar al restaurante y ya te salen los menús en todos los idiomas, qué días participan. Importante mirar el día de cierre porque los restaurantes cierran un día y también ver pues, si sirven por la noche, a mediodía, ambos.
Molt bé, important per tota la gent que ens estigui escoltant des de Formentera i també des d'Eivissa, perquè jo sé que hi ha molta debilitat entre els eivissencs de venir a passar el cap de setmana i per què no a gaudir d'aquestes propostes de les setmanes gastronòmiques apuntant bé la pàgina web formentera.es, així de fàcil.
Sí, esta és la de turismo i luego pimef.es.
Molt bé, en aquestes 2 pàgines tindreu doncs, la llista dels 21 restaurants participants amb els menús de cada un, les propostes que més us engresquin i a més els dies en què podeu gaudir d'aquestes supersetmanes gastronòmiques a un preu per menú de 28 euros beguda a part. A veure, recordem, els restaurants que s'hi han sumat són el Mar i Terra, el Che Guerdi, el Cacho e Pepe, el Cuerto, Mar Grossa, Bani Formentera, Jovia, Vista, Cucina del Mare, La Massa, Orilla by Gecko, el 190 Passos, Can Forn, Esmalpas, Café del Lago, Trastienda, Sa Terrassa, Esmarès, Salitre, Can Pasqual, Sa Panxa i Carmen by Blanco. A més, també aquesta és una oportunitat de sondejar un poc com està començant la temporada. Ja estem al mes de maig. Lídia, com pinta això?
Bueno, el tiempo en mayo, este mayo viene un tiempo un poquito, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que tenemos 4 estaciones en 24 horas. Pero bueno, lo bueno también que tenemos mayo en Formentera, que tenemos varios eventos. Las gastronómicas es uno de ellos, que esto es un gran empuje siempre para la restauración. Nos vienen también las pruebas deportivas, esa media maratón, que durante unos días pues la isla también se llena. Y bueno, veremos al final de mayo cómo hemos arrancado. Ahora estamos empezando, como quien dice.
Això que ha dit de les proves esportives, home, doncs, amb el pas dels anys, Lídia, s'han tornat realment com veritables punts d'inflexió pel que fa a la temporada turística. Ara, aquest cap de setmana no, sinó que l'altre, vam tenir la Marnaton, home, i aporta gairebé 1.000 nedadors i nedadores, que no està gens malament. Ara, el pròxim dissabte, tenim la mitja marató, s'espera que hi hagi unes 4.500 persones inscrites, només de corredors, corredores, però clar, Lídia, aquí molta gent aprofita per venir amb els col·legues, amb la parella, amb els nens i nenes, etcètera.
Exacto, es decir, no solo vienen los corredores, la mayoría vienen con gente como tú dices y al final, bueno, eso se traduce en alojamientos, eso se traduce en oferta complementaria como los restaurantes y bueno, nosotros encantados, a ver si el tiempo acompaña y podemos y se puede disfrutar de una media maratón que ya después de tantos años la tenemos súper consolidada en Formentera.
De todas formas, lo del temps, ahora, alerta, porque el dissabte vam tenir una jornada una mica plujosa a Formentera, la gent no podia anar a la platja, però clar, llavors anava de botigues, tampoc està malament.
Sí, no, no, está claro, una cosa no quita la otra. Si hace muchísimo, muchísimo calor, la gente lo primero que hace es ir a la playa. Y sí que es verdad que si está más nublado, pero bueno, la lluvia siempre que parece que nos molesta un poco para ir a todas partes.
Escolta'm, pel que fa a l'inici de temporada, el personal, les plantilles s'han pogut completar bé. Com anam amb això? O encara hi ha molt d'última hora i moltes presses i incerteses?
A mí, a ver, lo que me ha llegado es que está costando. Cierras con alguien, te lo cancelan en el último momento. Está costando muchísimo. Lo que ya venimos repitiendo. La mayoría ya lo que te pregunta es si le vas a dar alojamiento. Es decir, se complica por momentos. De momento, bueno, se va haciendo lo que se puede, pero fácil no está siendo. Desde luego, por lo menos lo que me ha llegado, así de anécdotas, que cada cosa que dices, madre mía, qué difícil a veces, ¿no? Completar la plantilla tan necesaria, que...
Qué difícil l'inici i els reptes d'aquesta temporada turística, així que què millor que anar a pensar en una altra cosa i a gaudir de la taula i de la companyia que amb aquestes setmanes gastronòmiques de les quals avui n'hem xerrat amb la Lídia Álvarez de Pimef Formentera. Lídia, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Déu-n'hi-do.
Va, i com sempre fem, Laura.
Quina
un
gana,
petit repàs.
Hora.
Sí,
sí.
Ja,
repassem,
ja.
Repassem.
Mira, un petit repàs a la informació dels últims dies a Formentera. Gent per Formentera, el principal partit de l'oposició, ha denunciat que l'equip de govern del Consell Insular de Formentera, l'equip de govern de Saunió, està ocultant informació sobre obres suposadament il·legals a l'hotel Sunway Punta Prima, que s'haurien portat a terme aquest hivern i l'altre. De fet, GPRF, en un comunicat, enumera les peticions d'informació que ha efectuat fins ara i com, de moment, encara no ha tret en clar quines serien les actuacions del Consell respecte a aquestes obres que, segons GPRF, no estan emparades amb la part tinent llicència urbanística. Més coses sobre el principal problema social que tenim a Formentera, i m'atreveixo a dir, Laura, també a Eivissa, endevines quin és?
Sí, l'habitatge, no?
Bingo. Doncs en aquest cas, des de Ràdio Illa hem fet una enquesta, han participat gairebé 200 persones entre els nostres oients, i bé, diguem-ne que el que ve és a constatar fets que una mica ja intuíem. Una d'elles, a Formentera, un de cada tres inquilins no té contracte de lloguer. A Formentera, un de cada quatre no té dret a empadronar-se allà on viu. Imagina't, llavors no es poden, per exemple, treure els bitllets amb el descompte pertinent de residència, etc, etc. I també ens ha cridat molt l'atenció l'alt percentatge de persones que conviuen però no amb la seva parella o no amb la seva família. I això què vol dir? Doncs bé, que el mercat de l'habitatge està molt car i moltes vegades ens veiem obligats a compartir pis, doncs bé, amb companys de feina, amics o inclús amb desconeguts perquè s'ha de pagar la renta entre tots. D'altra banda, fa un parell de setmanes xerràvem justament en aquest espai amb la consellera de Medi Ambient sobre l'estat de les barreres de protecció dunar en el Parc Natural. Doncs bé, hem pogut xerrar amb Alfonso Rodríguez Badal, que és el delegat del govern a les Illes Balear, que ens ha assegurat que en aquest mes de maig estarà enllestida una actuació de la demarcació de costes per posar al dia doncs, tota la infraestructura de protecció dunar a les nostres costes. El mes de maig, home... S'hagués pogut fer abans, segurament, però en tot cas ja sabeu com va el tema de les contractacions de l'administració, que no sempre van tant al dia com voldríem. Però bé, esperem que es porti a terme doncs, aquesta restauració de les barreres, tanques de pal i corda, algunes passarel·les danyades, etc, etc. D'altra banda, també des de la delegació del govern van parlar sobre una reivindicació històrica dels veïns d'Escaló. Des del 2012 estan reivindicant que es restauri el mullet d'aquesta localitat pesquera.
Sí, de fet, n'hem parlat, no?, aquí a la secció. Sí, sí, sí.
Jo diria que fa un mes i mig o així vam entrevistar en Joan Torres, que és un dels veïns més actius amb aquesta demanda. A més, ell és ex-patró, ex-capità de la Marina Mercant i sap perfectament del que parla.
Exacte.
Bé, en tot cas, el que ens diuen des de la delegació del govern és que el Consell de Formentera, com a administració local, hauria de sol·licitar una concessió a Costes, que és la competent en aquell espai, per poder doncs, desenvolupar una actuació de rehabilitació d'aquest mullet. Bé, doncs esperem que així sigui. Almenys ja tenim el full de ruta marcat, perquè per poder fer alguna actuació en el mullet abans de que s'ensorri, perquè com ens deia l'altre dia en Joan, doncs ja es veuen les costures del ferro de dins que hi ha dins del formigó. Bé, l'estat és bastant lamentable, la veritat. D'altra banda, sobre la destrucció de les barques de la migració que anem acumulant, recordem que el Consell de Formentera ha de gestionar la retirada d'aquestes embarcacions a les nostres costes. De fet, serien tractades com un residu més. Uh-huh. Però una vegada ja els tenim a l'àrea de gestió, és l'Estat qui s'ha d'encarregar de destruir-les. I en aquest cas, també el delegat del govern ens va dir que aquest mes de maig, passen moltes coses el mes de maig, Laura.
Moltes, moltes.
Doncs aquest mes de maig, doncs, en principi, la delegació del govern hauria de tirar endavant un contracte, que a més serà prorrogable, per anar destruint aquestes barques de l'emigració que es compten ja per desenes. D'altra banda, si veniu a Formentera, hem activat ja el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines,
sí,
no, per accedir amb cotxe i moto. Si aneu amb bici, caminant o autobús, passeu lliurement, però si aneu amb cotxe o amb moto, doncs haureu de pagar aquesta quantitat, que depèn de l'època de l'estiu en què ens trobam, oscil·la entre els 3 i els 5 euros. D'altra banda, també, a les zones d'Escaló d'Esmort, Esram i Escap d'Arberia, també comença el control del trànsit a partir del 15 de maig, o sigui, aquesta setmana, aquest divendres. Recordeu que si aneu a veure el far d'Escap d'Arberia, doncs a partir del 15 de maig haureu de deixar el cotxe a 1,7 quilòmetres del far, hi ha un aparcament allà previst, i anar caminant o en bicicleta, doncs, aquests gairebé 2 quilòmetres per anar fins al far. Això es feia recordant per evitar aglomeracions, uh-huh, i bé, uns panorames que no tenien res a veure amb un espai suposadament, doncs, fràgil.
Sí,
d'altra banda, la passada setmana vam poder publicar que hi havia un detingut per una presumpta agressió sexual en un local d'oci nocturn a Formentera. Ho vam abordar. Es tracta d'un resident a Formentera de 34 anys i l'agredida és també una lota resident a Formentera. Els fets van tenir lloc, com dèiem, en un local d'oci nocturn. El presumpte agressor va ser, doncs, arrestat al cap de pocs minuts de produir-se el fet i va passar a disposició judicial també al cap de poques hores. El jutge el va deixar amb llibertat, amb càrrecs, i el tema, doncs, ara serà, doncs, investigat per un jutjat de violència de gènere. Amb tot això, el Consell de Formentera hi ha més un comunicat condemnant aquesta presumpta agressió sexual. Sí, ja ho pots ben dir. D'altra banda, totes les treballadores de les escoletes públiques de la nostra illa han secundat durant la passada setmana la vaga d'educació infantil. Hi han dues escoletes, la de Sa Miranda i la de Sant Ferran. Totes les que tenien dret a fer exercir el seu dret a vaga, doncs, ho varen fer. Bàsicament, el que reivindiquen és, sobretot, doncs, que la seva es reconegui la seva feina i el seu valor pedagògic. No tant, o sigui, en definitiva, de 0 a 3 anys no parlem més ja de guarderia, sinó parlem d'un projecte educatiu. I això és el que volen, que es dignifiqui aquest assumpte, juntament amb la baixada de les ràtios, com no. Les ràtios per classe, que, per exemple, als infants de 2 a 3 anys és fins a 18 infants per dos... De fet, per una mestra d'educació, sí, infantil, a vegades una i mitja. I clar, el que demanen és que ens estandarditzem amb Europa, on aquestes ràtios són gairebé de la meitat. D'altra banda, Formentera, sobre el procés de regularització. Bé, ja sabeu que les persones que hagin de tramitar aquest procés de regularització, que visquin a Formentera, han d'anar a Eivissa demanant cita prèvia a Correus, perquè resulta que l'oficina de Correus de Formentera no dona aquest servei. Han de traslladar-se a Eivissa. A més a més, clar, si no estan regularitzats, vols dir que tampoc tenen el dret a residència, la bonificació per residència, o sigui que els pot sortir bastant car anar a Eivissa.
O sigui, no es pot fer el tràmit des de Formentera.
No, bueno, pots fer a través d'un advocat o d'un gestor pagant,
sí,
evidentment,
clar,
per la forma, diguem-ne, directa a la finestreta de l'Estat. No, s'ha d'anar a Eivissa. El que ens van dir des dels serveis socials és que estan emetent aquests certificats de vulnerabilitat que se sol·liciten en alguns dels perfils que volen fer aquest tràmit de regularització, no en tots, recordem. I en aquest cas el que diuen és que han rebut fins a 300 sol·licituds d'informació al respecte de la regularització i que van, això ens ho van dir la setmana passada, anaven amb 2 setmanes ja de que s'hagués iniciat el tràmit, portaven ja la meitat d'aquestes 300 sol·licituds resoltes i esperaven en 2-3 setmanes com a molt acabar de resoldre tots els dubtes de les persones que estan, doncs, portant a terme aquest tràmit de regularització extraordinària. D'altra banda, la passada setmana Laura es va portar a terme la conferència de presidents a la nostra illa, Formentera, i com no podia ser d'una altra manera, el president del Consell, Òscar Portas, va tenir un cert protagonisme, va sol·licitar diversos assumptes. Ens quedem amb alguns dels més destacats. En aquest cas, doncs bé, va tornar a destacar que una illa de poc més de 12.000 habitants no pot assumir tota sola una pressió migratòria que ja és estructural, i es va referir sobretot al tema de la gestió dels menors migrants i va reclamar al govern balear un finançament estable, una coordinació real i corresponsabilitat entre les administracions per poder donar resposta a les les necessitats assistencials d'aquests joves menors migrants, que recordem, a Formentera ja superen els 150, o sigui, no que estiguin vivint a Formentera, sinó que estan tutelats pel Consell de Formentera. Perquè recordem que la mínima que es pot, doncs se'ls intenta enviar equipaments adequats i preparats a altres illes. I ho hem de deixar aquí, Laura.
I ho deixem aquí, Pepa, però si durant la setmana hi ha algun assumpte que requereixi del teu coneixement, tu ja saps que pots entrar quan tu vulguis, eh? Si no,
moltíssimes gràcies,
dilluns.
Laura.
Moltíssimes una gràcies. Abraçada. Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa. Nosaltres ara ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
I obrim agenda cultural a Formentera i per això ja tenim aquí de nou la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou. A veure...
Bon dia, Laura.
Ara sí. I això, obrim agenda cultural a Formentera per visitar l'exposició del concurs de fotografia Benny Trutman 2026.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra que inclou una selecció de les imatges presentades a l'edició d'enguany del certamen. Les fotografies fan un recorregut per les diferents perspectives que els participants han aportat sobre Formentera, des de la bellesa del seu paisatge fins a reflexions més crítiques vinculades al territori. La mostra estarà oberta fins aquest dissabte, 14 de maig, i avui es pot visitar de 6 a 8 de la tarda.
I de Formentera venim cap a Eivissa per veure una altra mostra, Mata Ombres, punt i seguit.
Es tracta d'una mostra col·lectiva que s'exposa simultàniament en Espolvorí i a la sala refectòria del Vila. Els artistes, la majoria d'Eivissa, reflecteixen als seus treballs les vivències de la seva estada l'any 2023 a la seu de la Fundació Vicent Ferrer a l'Índia dins del projecte Mata Ombres. Avui es poden veure els treballs exposats a la sala refectòria fins les 2:30.
I també a Vila aquesta tarda podem visitar la mostra Astronomia des d'Eivissa 1956-2026, que arriba, atenció, a la seva última setmana d'exposició.
Sí, la nostra sala acull aquesta mostra organitzada amb motiu del 70 aniversari de l'Associació Astronòmica d'Eivissa i que convida a descobrir la mirada astronòmica vinculada a l'illa i la seva evolució al llarg del temps. Avui es pot veure de 5:30 a 8:30 de la tarda i, com deien, es pot visitar fins aquest dissabte, 14 de maig, en horari de matí i de tarda.
Molt bé, i ho deixem aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Una història repetida, solamente un
dia. I en aquest tant per felicitar el cantant, actor i compositor estatunidenc Geoffrey Royce Rojas de León, més conegut com a Prince Royce, que avui fa 37 anys, al 16 ja va fer les seves primeres composicions musicals i va adoptar el seu nom artístic. 3 anys després va signar un contracte amb Top Stop Music i l'any 2010 va publicar el seu primer disc. Avui el felicitam amb aquest duet amb Shakira, aquest déjà vu de l'any 2017. Demà tornem puntualment a les 12:04 a IB3 Ràdio. Fins demà. El dolor, pagant la fiança,